Fa només dos anys us parlàvem gairebé cada dia del que passava a Grècia, ho recordeu, amb una crisi econòmica severa, amb la pressió de la Unió Europea, amb aquell referèndum del qual no es van respectar els resultats, amb la sortida de Yanis Varoufakis d'aquell govern, i aleshores Yanis Varoufakis va ser un dels impulsors del Diem 25, un moviment paneuropeu transfronterer progressista que promou que una altra Unió Europea és possible. Porta dos anys treballant molt intensament arreu d'aquesta Unió Europea i fent reflexions a través de les xarxes perquè aprenguem a pensar d'una altra manera diferent les institucions europees. I ara és a Barcelona i no hem volgut deixar de saludar-lo. Yanis Varoufakis, good morning.
Good morning, Monica.
Bon dia, Monica. Estic encantat d'estar aquí, de parlar amb tu.
Nice to talk to you. Dèiem que Yanis Varoufakis aprofita aquesta visita per difondre precisament aquest moviment paneuropeu, Diem 25. Expliqui'ns quina presència té en aquest moment a Catalunya aquest moviment i quin espai vol ocupar.
Diem 25 was present in Barcelona from day one.
Doncs va ser creat a Barcelona, ha estat present a Barcelona des del primer dia. Tenim aquí molts bons amics, incloent-hi Ada Colau, Pizzarello. I l'objectiu d'estar aquí avui i ahir és demostrar com un enfocament europeu pot desintoxicar la crisi catalana. Estem fent precisament el contrari del que Jean-Claude Lully està fent quan va descriure la crisi catalana com una qüestió purament interna espanyola. Nosaltres diem exactament el contrari. La crisi catalana ha estat fins a un gran... Ha estat alimentada per la incompetència de la Unió Europea a l'hora de gestionar la crisi, i ara és el deure i la responsabilitat de la Unió Europea d'europeïnitzar una solució per al problema català. I nosaltres, a la conferència d'ahir, vàrem seure i vàrem establir un procés mitjançant el qual la Unió Europea hauria de posar en execució, doncs, per planificar una solució per la qüestió catalana.
A veure, com seria aquesta solució? Perquè el que hem sentit tant per part d'un conseller de Drets Humans de Nacions Unides, Alfred de Sayas, o Guy Verhofstadt, president dels liberals europeus, Ségolène Royal, també Vivian Reding ha estat ja molt contundent parlant de com s'està optant per aquesta solució errònia de portar a la presó mig govern, Elio Di Rupo. Són moltes les veus de parlamentaris arreu dels diferents parlaments de la Unió Europea que són crítics en com Espanya està gestionant aquesta crisi. Què proposeu vosaltres? Com s'hauria de gestionar?
Well, there's no doubt that having political prisoners in Spain is an abomination.
Tenir presoners polítics a Espanya és una abominació. I no hi ha cap mena de dubte que el referèndum del 1 d'octubre aquí a Catalunya, les escenes de la policia senzillament doncs exercint violència. Doncs això és un estigma terrible amb la consciència europea, però la qüestió roman. Com tractem políticament amb aquesta situació? Quin tipus de procés podríem aprovar o sancionar? En la nostra opinió, doncs la Unió Europea hauria de desenvolupar una política o un marc referencial polític global. Què és el que succeeix quan qualsevol regió que pertany a un estat membre de la Unió Europea intenta o cerca de secessionar-se? L'exemple de Catalunya és el darrer. I no ens podem imaginar que en els propers 100 anys, diguem, la Unió Europea, no sabem si durarà tant de temps, que no hi haurà cap altra regió que considerarà la seva pròpia independència. Doncs la Unió Europea ha de tenir una política al respecte, i el que vam fer ahir va ser establir i definir quina hauria de ser aquesta política. I un cop has acordat uns principis comuns que s'haurien d'aplicar a cada regió dins de la Unió Europea, aleshores, senzillament, apliques aquest protocol a Catalunya.
Un protocol que suposo que estaria basat en la Carta de Nacions Unides, amb el Pacte de Drets Civils i Polítics, que en l'article 1 reconeix el dret d'autodeterminació, no?
Right, but we need more.
Però necessitem més a la Unió Europea.
We have a union.
Perquè nosaltres tenim una unió que suposadament és alguna cosa més que no només una associació d'estats. Es tracta d'un espai comú de drets humans i més enllà es tracta d'un mercat únic amb una moneda única. Tenim regles en comú pel que fa als estàndards laborals, als estàndards industrials. Som molt més que les Nacions Unides. Per tant, nosaltres creiem que la Unió Europea ha de dirigir, ha de liderar molt més enllà del que estableix la Carta de les Nacions Unides. I en particular, la proposta que estem fent és que abans de que un referèndum d'independència pugui ser doncs, organitzat, un que sigui vinculant, les eleccions regionals han de donar un resultat del 50% dels votants, no dels legisladors, més un, a favor de tenir un referèndum d'independència vinculant, legalment vinculant. Però més enllà d'això, els partits polítics del nou estat, si això succeeix, han de, doncs, establir tot un seguit de condicions per la independència, si això succeís. Com, per exemple, número 1.
No new borders.
Doncs una llibertat de moviment complet. No hi ha d'haver noves fronteres. Llibertat completa entre el nou estat i l'antic estat, tots dins de la Unió Europea, en segon lloc. Que la ciutadania ha de ser una qüestió d'elecció pels residents del nou estat. Has de poder romandre com a ciutadà espanyol o ser amb dos ciutadà espanyol i català. I, evidentment, la ciutadania europea és una cosa que s'agafa per descomptat. I, en tercer lloc, és molt important per a la Unió Europea, especialment per un estat membre de l'Eurozona, les transferències fiscals han de ser mantingudes, han de ser conservades. És a dir, la noció de que agafarem els nostres diners i marxarem i de que no contribuirem als projectes d'inversió a les parts més pobres de la resta de la Unió i, evidentment, d'Espanya, també, això no seria acceptable per part de cap demòcrata o de part de cap persona que consideri doncs, un bon funcionament de la Unió Europea. Per tant, jo crec que si Catalunya esdevingués un estat independent, hi hauria d'haver el compromís extern de que les transferències fiscals a les zones més pobres d'Espanya haurien de continuar. No necessàriament han de ser canalitzades a través del pressupost de Madrid, sinó que es podria fer a través de la Comissió Europea, a través del Banc d'Inversions Europeu, a través, en forma, doncs, d'inversions a les zones més pobres d'Europa. Perquè, a menys que tinguem un reciclatge del superàvit i reciclar, doncs, el superàvit d'alguns països i regions sota la forma, doncs, d'inversions netes de desenvolupament a les zones més pobres de la Unió Europea, la Unió Europea no funcionaria.
Per tant, ara ha explicat amb detall com s'imagina aquesta transició. Jo li agraeixo la claredat. Una de les coses que hauria d'incloure aquest protocol, i això sí que afecta les eleccions del 21 de desembre, és una proposta que fa Yanis Varoufakis i el grup Diem de com establir aquest protocol, és que les eleccions del 21 de desembre guanyés per més d'un 50% dels votants els programes electorals que volen un referèndum pactat amb l'Estat i que això fos vinculant a l'hora de que l'Estat posés en marxa aquest referèndum, no?
Correcte, és efectivament així. És fonamental, és cabdal que el procés sigui europeïtzat. Per nosaltres està clar que Madrid i Barcelona doncs estan en un cul de sac. Estan en un carreró sense sortida. I mentre això succeeixi, és la tasca i el deure de la Unió Europea salvaguardar els processos democràtics, el procés democràtic, i desfer alguns dels danys terribles que s'han comès al poble de Catalunya, al poble d'Espanya, al poble de Grècia. Com sabeu, això ho hem debatut prèviament, tu i jo, la manera en què l'eurocrisi ha estat mal gestionada per la Unió Europea i per la Comissió Europea, doncs pel Banc Central Europeu, ha creat un enorme estrès entre els nostres països, entre Alemanya, dins de països també, entre Madrid i Barcelona, per exemple, i ha arribat l'hora de que la Unió Europea, doncs, prengui les seves possibilitats seriosament i que, doncs, s'impliqui en el procés de salvaguardar un procés just dins de l'Estat espanyol. Un procés just tant amb els que recolzen el procés d'independència de Catalunya i també amb els ciutadans catalans que no volen la independència.
Vosaltres heu signat un manifest que l'han signat 188 acadèmics, intel·lectuals, polítics europeus, on alerteu del risc que corre aquesta Unió Europea si, defensant l'ús, la defensa de la Constitució i de la llei, per sobre de tot, s'acaba perdent la confiança ciutadana. A qui veu a la Unió Europea, dins de les institucions europees en aquests moments, amb sensibilitat per entomar el repte que està plantejant ara Yanis Varoufakis per mediar realment, perquè el que estàveu proposant és que es mediï en aquest conflicte entre Catalunya i Espanya.
Mira, a partir de la meva experiència en els passadissos de Brussel·les i més enllà, et diré que hi ha una desconnexió espectacular, una llacuna espectacular, una bretxa espectacular entre, d'una banda, la versió oficial, és a dir, el que diuen en públic i el que diuen en privat. A mi m'agradaria pensar que fins i tot aquells que diuen que els esdeveniments del 1 d'octubre a Catalunya són una qüestió interna espanyola, veritablement senten vergonya quan diuen això i senten vergonya pel que va succeir. Ara bé, necessitem exercir sobre ells el que necessitem afegir és una opinió pública forta, una pressió de l'opinió pública forta per fer el que s'ha de fer. Perquè, a veure, quin missatge està enviant Brussel·les? Sincerament, els dèspotes futurs de l'Europa de l'Est, a Hongria, a Polònia, en diferents països a l'Europa de l'Est, on pots veure ja la pujada de moviments populistes i de crides desvergonyides, doncs, a reduir i retallar els drets de les persones, o prohibir el dret a l'avortament. Quan es despertarà Brussel·les davant del fet que el respecte pels drets humans i les llibertats civils arreu de la Unió Europea és una qüestió europea i no és una qüestió de l'Estat o és una qüestió interna d'un Estat membre?
El que vam veure, i Yanis Varoufakis va patir en pròpia pell, és com es gestionava des de Brussel·les la crisi econòmica i com passaven per damunt de tot els interessos dels estats. En aquest moment no sembla pas que sigui diferent, perquè el discurs que s'està fent des dels diferents estats europeus és afer intern, constitució, no ens hi volem posar, etc etc. Tot el que s'ha rebut és un tuit de Donald Tusk, del president del Consell Europeu, dient que s'imposi la força dels arguments i no els arguments de la força. És tot el que hi ha hagut, a part de evidentment, declaracions individuals d'exprimers ministres i de presidents de partits europeus. Fins que Merkel i Macron no diguin alguna cosa, això no es reconduirà?
That is correct, Monica. What we need to do is we need to put pressure.
L'única cosa que necessitem fer, Monica, és exercir pressió. Exercir pressió en els líders europeus. Hi ha hagut 100.000 persones que s'han manifestat a Berlín. Fem que la gent de França també s'aixequi contra el silenci d'Emmanuel Macron. Això és el que nosaltres estem, en el que nosaltres estem treballant, i d'altres moviments progressistes estan fent el mateix. Però permetem que et faci una correcció. Els estats membres no han estat empoderats per la Unió Europea contra aquests temes, no. La ironia de tot això, en el cas del conflicte entre Espanya i Catalunya, és la següent. L'any 2009, quan els bancs espanyols van fer fallida, conjuntament amb d'altres bancs de la Unió Europea, la memòria d'entesa, la imposició de l'Eurogrup, de rescats pels bancs i d'austeritat pel poble d'Espanya, el que aquella intervenció va fer és, efectivament, reduir la sobirania de Madrid sobre, doncs, l'economia social espanyola. De manera que el govern de Madrid va ser reduït, va ser minvat per l'Eurogrup. I el, doncs, govern de Madrid es va girar i va utilitzar aquesta excusa per tal d'anul·lar l'autonomia que els catalans tenien o que s'havien guanyat després del règim, del final del règim franquista. Per tant, és una reacció en cadena, és una reacció en cascada. Comença a Brussel·les i, de fet, va baixant. I una combinació de rescat, austeritat, doncs, ha reduït el poder dels estats membres. el meu propi govern, el que vaig servir, doncs, va tenir aquest poder i se'ls hi va treure, I el mateix li va succeir a Espanya. I això, d'alguna manera, cau en efecte de cascada i es tradueix en una reducció de l'autonomia de les regions. De manera que necessitem reparar això. És una crisi a nivell europeu.
I una última qüestió. Sabem que ha de marxar d'aquí res, dos minuts. Yanis Varoufakis, ahir va haver una vaga general amb un seguiment limitat pel que fa a l'activitat econòmica, però sí tallades de carreteres, mobilitzacions per part dels comitès de defensa de la República, que amb pocs milers de persones van aturar el país perquè es van tallar trens, carreteres, etc etc. La gent està espantada perquè té por de que l'economia vagi enrere, estan marxant empreses, ha incrementat l'atur de 15.000 persones en l'últim trimestre. Quin missatge creu que la Unió Europea donarà si veu que aquesta amenaça econòmica sobre l'economia espanyola, de creixement del PIB, va incrementant? Creu que és aleshores que reaccionarà Europa?
La resposta és que no, eh? La resposta és que no. Les institucions europees i els polítics europeus només reaccionaran davant de la pressió política, no degut al declivi econòmic. El declivi, el meu país és una mostra d'això. El declivi econòmic de Grècia és sorprenent i ningú no hi va reaccionar. El poble català ha de pensar en estratègies per a la lluita que no, doncs, es faci, que no facin mal al país, que no es facin mal a si mateixos. Han d'avergonyir els polítics europeus perquè entrin en acció. Aquesta és la meva resposta.
Yanis Varoufakis, hem promès que les 9 estaria lliure i el deixem lliure. Moltíssimes gràcies una vegada més, cada vegada que ve a Barcelona. És bo de sentir-lo perquè no hi ha gaire gent en aquests dies que vivim que parli clar i doni receptes clares. Per tant, moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Good luck.
Thank you, Monica. It's always great.
Gràcies. Sempre és fantàstic venir a Barcelona i a Catalunya i parlar amb tu. I espero que podrem parlar molt més en un futur proper.
Surely. Thank you very much.